Amb aquesta introducció segurament que podeu intuir de què parlarem avui. Com a mínim, la temàtica. Això està molt clar. Deixeu-me que saludem el nostre intèrpret d'avui. Lluís Cabal, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Si saludem a Lluís Cabal, vol dir que parlem de...
Dones compositores.
De dones compositores. Sí. Aquest curs ens hem dedicat.
Curs,
sí. Sí, senyor.
I ens faltarà temps, eh? Ens faltarà temps.
Perquè hi ha encara més artistes,
Buf.
Sí.
Ens faltarà, o sigui, aquest curs no ens ho acabem.
Bé, el que sí que anem fent és avançant, ni que sigui de mica en mica.
Anem fent, de mica en mica, s'omple la pica
i temps.
Anem obrint el ventall aquest d'aquest sector de les dones, moltes d'elles, ho hem dit moltes vegades, malauradament oblidades, no?
Oblidades, però per això està en Lluís Cabal, que ve a rescatar-les i a posar-les un altre cop en l'aparador.
Farem el que podrem.
En l'aparador radiofònic. I arribem al segle XVIII, eh?
Sí.
Ens ha costat...
Això, sí. I, bueno, i a partir de el que et deia, no ens ho acabarem, perquè jo crec que arribarem tot just al principi del romanticisme, però bueno, podem continuar la temporada que ve, perquè això no hi ha problema. Ara estem sentint un concert de clave de la compositora que vam parlar l'última vegada, Maria Teresa Agnesi. Només l'he posat com a enllaç perquè enllaça amb la següent, eh? Recordem que Maria Teresa Agnesi era una extraordinària clavecinista i cantant. Ho demostra la dificultat de les seves obres, la dificultat d'interpretació de les seves obres, que les tocava ella mateixa. Per tant, això ja ens denota que era una gran intèrpret, una gran compositora, i era milanesa, però va viatjar molt i es va establir a Lombardia i va estar sota el patrocini de Maria Teresa d'Àustria. I no oblidem que aquella època la Lombardia era Àustria, no era Itàlia, encara no s'havia fet la reunificació d'Itàlia, i va estar, diríem, esponsoritzada o ajudada per una altra gran compositora, que era Maria Antònia Valpurgis de Baviera, que era coetània seva, i és de la que parlarem tot seguit.
Ens n'anem d'Itàlia a Alemanya.
Bé, Alemanya, però, bueno, però és el territori italià, és la Lombardia, l'actual territori italià.
Però la Maria Antònia era bavaresa.
Sí, però és que aquella època, com et deia, la Lombardia era territori austríac.
Els mapes ja veieu que,
sí,
que es mouen molt, eh?
Les fronteres s'han anat variant molt. Bé, Maria Antònia Valpurgis de Baviera era nascuda a Múnich el 1724, era una mecenes, compositora, pintora, escriptora, pensadora, també tenia una part de filòsofa. Era filla del príncep elector de Baviera i de Maria Amàlia d'Àustria, que aquest nom no ens diu res, però era la filla petita de l'emperador. Per tant, Maria Antònia Valpurgis de Baviera era neta de l'emperador Josep I. Ella era... Recordes que havíem parlat d'aquelles societats que moltes vegades es formaven, d'artistes, de pintors, de compositors, de músics, que havien nascut a Florència?
Sí.
Ella formava part de l'Acadèmia Romana de l'Arcàdia, que era una acadèmia literària creada a Roma el 1690, i era una acadèmia que s'havia creat per combatre els excessos del barroc davant de la nova estètica del classicisme. Una mica volia retornar l'art, despullar-lo d'aquests excessos i retornar-lo una mica a l'essència que propugnava el classicisme, no? Mira, mentrestant, si no et sembla malament, mentre anem parlant, primer escoltarem un fragment d'una obra.
Que diferent, no, Lluís,
bé,
això?
Ja estem entrant, bueno, classicisme, ja estem en el classicisme. Això és un fragment d'una òpera de Maria Antònia Valpurgis, que és Telestri, Regina de l'Amazònia, Telestri, Regina de l'Amazones. És la única, si no m'equivoco, de les cinc òperes que va compondre, que hi ha constància que va compondre, és l'única que ens ha arribat, que no s'ha perdut. Una obra que, com veus, sona a pur classicisme, això. A veure, podria ser... Mozart, Haydn, estaríem dintre d'aquesta estètica ja, que és el que estem en aquesta època. Pensa que el 1700... Mozart va néixer al 1756, estem al 1724 i hem entrat en aquesta època, i Haydn havia nascut, si no m'equivoco, el 1740 i algo, o 30 i algo. Vull dir que per aquí estaríem, eh? Ella va ser, com he dit, era membre d'aquesta acadèmia, era una dona de la noblesa, i llavors això li permetia, doncs, poder patrocinar i poder ajudar els artistes que ella considerava, no? Va ser deixeble d'un compositor que es deia Giovanni Battista Ferrandini, no en sabem gaire, però de Nicolò Porpora, que en parlarem amb la compositora propera, de la que vindrà a continuació, i Johann Adolf Hasen. Tenia una formació molt sòlida, com he dit, patrocinava artistes, científics, pintors, músics, i també, curiosament, ella era una emprenedora, que el 1763 va obrir una fàbrica tèxtil, i el 1766 la Bayerische Brauhaus, que era una fàbrica de cervesa a Baviera, a Dresden, i una per cert, una societat que encara existeix ara,
Sí?
És una fàbrica de cervesa que encara existeix. I seguint amb el que dèiem de la seva faceta més filosòfica, ella va escriure un tractat filosòfic que es diu De la fortificació de l'ànima contra els horrors de la mort. Això ja la seva etapa de maduresa. Com dèiem, doncs una compositora molt, molt prolífica, però a més molt dedicada a la protecció de les arts a la seva època, Llavors, com podem sentir, això és una música realment plenament classicista.
Estava bé que la gent poderosa, és a dir, la gent que disposava de diners, els pogués utilitzar, doncs, per totes aquestes coses, per fer de mecenes, per promocionar les arts també amb altres
altres vessants també.
Sí.
No, evidentment. No, això estava bé, i està bé que
fossin actius,
I està bé que sigui que ara, si hi ha gent que no sap en què gastar els seus, que la gent té molts, es gasta
la
en
cultura
això.
També els
és una bona, manera de no de gastar-los, sinó d'invertir-los, no? Penso que qualsevol euro gastat en cultura no és una despesa, sinó que és una inversió per tothom. Però bé, i tot seguit tenim una altra compositora molt interessant, que mira, posarem també un fragment d'una obra seva. Mira, abans dèiem Haydn, sí, 1732 va néixer Haydn. Bé, ara passem a una compositora molt interessant, que el seu cognom ens dirà molt, vull dir, no amaga el seu origen, que és Marianne von Martinez.
Martinez?
Martinez, sí. Una compositora vienesa, nascuda el 1744 i morta el 1812.
M'ha de dir alguna cosa?
Bueno, Martinez.
Ja, sí, però...
El seu origen està molt clar.
Sí,
no? Era de família d'origen espanyola.
Sí.
Que primer es va exiliar a Nàpols, després de la Guerra de Successió, i després van acabar a Viena. El seu pare era membre de la cort, bueno, era el majordom del nunci apostòlic de la cort imperial vienesa, i es relacionava, doncs, amb tota la cúria i la cort de l'època. Però sobretot era un home molt inquiet culturalment, i hi havia un poeta a l'època italià, però que també es va fincar a Viena, que era Pietro Metastasio, que era el poeta laureat de la cort imperial de Viena. Era una mica com si diguéssim el poeta resident de la cort, no? I era un home molt culte, un home que havia traduït Ovidi i textos del grecs i de la Iliada, i era un home realment d'una cultura, d'una vasta cultura. I aquest home, per cert, això que estàvem sentint era un concert, una sonata de piano, de Marianne von Martinez. Aquest home, doncs, va residir molts anys a la casa dels Martínez, i llavors va ser professor, o va ser una mica el que es va cuidar de l'educació de les filles del senyor Martínez, i evidentment, doncs, de Marianne, no? Curiosament, els Martínez vivien en un edifici senyorial al centre de Viena, I a l'època els àtics no estaven, no era com ara, eh? Els àtics no eren els cars dels edificis, era una mica on vivien els... era una mica l'última opció. Ho dic perquè ara veuràs per què ho dic.
Per categoria
era planta baixa, era la gran categoria, la planta baixa, el primer pis,
sí.
I com anaves pujant de pisos, anaves baixant de categoria social. Ho dic perquè al primer pis d'aquest edifici hi vivien els membres de la família Esterházy, una família noble, famosíssima, relacionada amb les arts també en aquella època. Al segon pis hi vivia Nicolà Pórpora, aquell professor que hem parlat amb la compositora anterior, que era un reconeguíssim professor de cant i molt bon compositor de l'època. Els profans no ho sona, però Pórpora és un compositor que els músics en sona, no molt, però
és habitual, va sortir, no?
Però sí, és un personatge conegut, Al tercer pis vivia la família Martínez.
Ah.
I ara ve el detall curiós que dèiem de l'àtic. I a l'àtic hi vivia en aquell moment un jove músic molt brillant que s'estava obrint camí per una mica ser crear aquesta figura que no existia encara a l'època del músic independent, i ho va aconseguir, que era Franz Joseph Haydn. Aquest ens sona, Haydn era 12 anys més gran que Marianne von Martínez, i vivien al mateix edifici, i ell es va cuidar de l'educació musical d'aquesta noia. Per tant, tenim a Metastasio per un costat, que és el que la va formar, diríem, humanísticament, però també tenim les lliçons de cant de Haydn, les lliçons de música i de clavecí de Haydn, i les lliçons de cant de Pórpora, d'aquest compositor que hem dit que vivia al segon pis.
Quin edifici, no?
Sí, un edifici per anar-hi a viure, encara que fos el sobreàtic, saps?
Sí. O les golfes, vinga.
On fos, és igual, amb un racó de l'escala. Doncs aquesta noia, evidentment, com hem dit, doncs parlava italià i alemany com a llengües maternes, però a més dominava l'anglès i el francès. Es va dedicar a tenir una era molt prolífica a nivell compositiu i a nivell interpretatiu, i al 1760 ja va estrenar la seva primera obra, sempre bastant relacionat amb el cant, perquè com que ella també era cantant, doncs no sempre, però diríem que la música vocal és molt, molt important en la seva producció. Va escriure una missa, va escriure l'any següent una missa, després uns salms, un oratori per gran orquestra i 200 veu, tot amb un estil molt, molt italià, l'estil de l'època, Com dèiem, oratoris, salms, cantates, peces per solista o solista i orquestra, peces que molt sovint estrenava ella mateixa.
Sí.
I d'aquí també podem deduir la seva qualitat com a cantant, perquè són obres d'una execució endimoniada, plenes de coloratures, no s'escrivia coses fàcils per cantar, sense menys tenir res, però vull dir, no cantava la Pastoreta, per entendre'ns. Vull dir, es dedicava a unes obres, doncs, hi posava tot el que ella creia. Ella també escrivia els propis textos de les cantates i dels seus oratoris, i les seves composicions a l'època eren molt reconegudes i molt, molt conegudes. De fet, a més, es diu que el mateix Mozart, amb qui es coneixien, el mateix Mozart, quan va sentir una de les seves misses, a partir de l'escolta d'aquesta missa, va decidir canviar una missa, el concepte i el que estava, una missa que estava escrivint en aquell moment, influenciat pel bon gust i per lo que li havia agradat l'obra aquesta de Marianne
Martínez.
Uh-huh. Ella també va ser membre honorària de l'Acadèmia Filharmònica de Bologna. Recordem que Bologna d'aquella època era territori de l'Imperi Austríac, austro-hongarès, de fet. Va ser investida doctora honoris causa a la Universitat de Pàdua.
Uh-huh.
Organitzava també concerts i jornades musicals a casa seva, i amb una societat que era la Tongstule de Viena, en la qual s'interpretaven les seves obres, obres de Haydn, de Mozart, del jove Beethoven, obres de Händel, i en les quals, a més, per exemple, hi participaven molt sovint dos cantants, Caterina Cavalieri i Ludwig Fischer, que tampoc ens diu res aquests noms, però que eren els cantants fetitge de Mozart. Eren els cantants que li estrenaven les obres a les òperes a...
Quina època, Lluís?
A Mozart, no, per anar a viure aquella època allà, en aquell edifici, el que dèiem,
sí, sí.
El que dèiem abans. Bé, mira, mentre acabem de parlar d'ella, posarem el número 4, que és el primer moment de la seva primera sinfonia.
Aprofitem per fer quatre notes més i ens acomiadem.
Sí. Com dèiem, això, doncs, en aquestes jornades musicals doncs, es tocaven obres i participaven també Haydn, Mozart, Beethoven i tots aquests intèrprets tan reconeguts a l'època. Ara ve l'escull, no? Tot aquest reconeixement global i com a compositor instrumentista que va gaudir amb vida, un reconeixement important, com diem sempre, les coses en el moment que passen, què passa després? La història s'interpreta o la història fa que hi hagi situacions que vagin...
T'oblida o et destaca.
Clar, i aquí està. Però, tot i això, clar, per la seva condició de dona no va poder obtenir mai un càrrec important a la cort. Però bé, també sembla ser que la seva darrera aparició pública el 1808, que ella va morir el 1812, va ser en una representació de la creació de Haydn, en la qual hi havia el mateix Haydn, ja molt gran, era un homenatge al mestre Haydn, que en aquella època li deien el vell compositor, però de manera carinyosa, i aquesta interpretació va estar dirigida per un personatge que ens sonarà de la pel·lícula Amadeus, que és Salieri, aquell que diuen que era enemic de Mozart, però que és mentida, jo aquí ho dic, no era enemic de Mozart, el que passa que no tenia la sort de Mozart, i potser una mica tan vejós, potser sí, però era un grandíssim músic, i a més va ser el professor de Beethoven, per lo qual, anem de parlar bé de Salieri, no en podem parlar malament. Ella va morir el 1812 i a tall anecdòtic, doncs, les seves despulles estan al cementiri de Sant Marc de Viena, que és on hi ha Mozart, tot i que no està localitzat a on exactament, perquè Mozart va ser enterrat en una fossa comú.
Marian Font Martínez, la primera, podríem dir, espanyola així, que hem tractat en
bueno,
el programa...
D'origen espanyol, sí. D'origen directe, sí. Els pares eren espanyols.
Doncs, Lluís, com sempre, moltíssimes gràcies.
És un plaer.
Tornarem a parlar de més dones compositores en una altra sessió.
Continuarem aviam fins on podem arribar.
Perfecte.